partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 28 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es la noticia de la tarde y, sinceramente, era de prever. El frágil alto el fuego en Gaza está a punto de saltar por los aires, y es que no lo ha hecho ya. Benjamín Netanyahu ha ordenado a su ejército que realice de inmediato ataques contundentes en Gaza, otra vez. Esto me ha recordado lo que me dijo hace una semana, allí mismo, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa.
We hope so.
Eso esperamos, no estamos tan seguros de que las cosas vayan a ir bien o a mejor tan pronto y tan fácilmente. Al menos la forma en la que estaba todo se acabó, porque todos están muy cansados. No está claro qué va a ser, pero sigo diciendo también que de todos modos el fin de la guerra no es el fin del conflicto.
Por desgracia, Pier Battista Pizzaballa tenía razón. Y tal cual se cumplió, pero mira, yo quiero pensar que hasta esto era previsible. Como te digo, Netanyahu ha ordenado atacar Gaza tras una reunión de urgencia de su gobierno. Lo hace después de que los forenses confirmaran que los restos entregados ayer, un cadáver más, por Hamas, no corresponden con ninguno de los rehenes, aunque siguen en sus manos, se calcula que unos 13. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata en realidad de nuevos restos de un secuestrado que ya fue recuperado en noviembre de 2023, y el gobierno israelí ha publicado un vídeo para demostrar que, según ellos, es un acto deliberado de Hamas. Un engaño, dicen, vergonzoso, una nueva violación del acuerdo de alto el fuego. Por su parte, Hamas acusa a Israel de impedir y obstruir los procesos de búsqueda de esos cuerpos bajo los escombros. Hoy habían anunciado que iban a entregar un nuevo cuerpo recuperado en un túnel de Jan Yunis, pero hace más de una hora han dicho que aplazan esa entrega por las violaciones israelíes del alto el fuego. En este contexto, hoy se han producido choques entre ambos bandos en Rafah y en el norte de la franja. Fuentes palestinas hablan al menos de 2 muertos.
A esta hora estamos también pendientes de la isla de Jamaica. La tarde-noche se presenta complicada, ¿eh? Acaba de tocar tierra el huracán Melissa tras avanzar con vientos sostenidos de casi 300 kilómetros hora. Hablamos de un huracán de categoría 5, la más extrema. Los expertos aseguran que es uno de los más violentos de los registrados nunca en el Océano Atlántico. Las autoridades han pedido a los habitantes que busquen refugio, imagínate, para salvar sus vidas, mientras que en Cuba o en Bahamas se preparan para el impacto de Melissa a partir de mañana, lo que le faltaba a los cubanos. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes. Con vientos de hasta 297 kilómetros por hora y una presión solo superada anteriormente en 2 ocasiones en la zona, Melissa es ya la segunda tormenta más fuerte de la historia del Atlántico, solo superada por el huracán Allen en 1980, y que ya deja escenas de pánico en Jamaica, donde durante todo el día llevan alertando de que sus ciudadanos están ante la última oportunidad para proteger sus vidas. Espera el impacto directo de este huracán de categoría 5 en Santiago, donde sus ciudadanos se preparan como pueden y denuncian también la inacción del régimen de Díaz-Canel.
El gobierno ni se pronuncia siquiera con darle una información al pueblo, con podar un árbol, con poner agua para que el pueblo tenga, nada.
Al menos 1,5 millones de personas van a sufrir de forma directa el impacto del huracán Melissa en su ruta por el Caribe, la mayoría de ellas en la isla de Jamaica, donde ya ha tocado tierra y es considerado el huracán del siglo.
En fin, estaremos atentos durante esta linterna de Oriente Medio, por supuesto del Caribe. Aquí en casa, el día tiene novedades en varios frentes. La más importante, el escrito entregado por el PSOE al Tribunal Supremo, en el que explica que utilizó casi 1,000,000 euros en efectivo, en billetitos, para realizar pagos entre 2017 y 2024. Según ese documento al que ha tenido acceso COPE, casi 128,000 se destinaron al equipo del secretario de organización. Ya sabes, Ábalos. Ábalos habría recibido casi 20.000 euros personalmente y Santos Cerdán más de 30.000 euros en billetitos. El PSOE da este paso en la víspera de que mañana declare su exgerente y también la secretaria que aparece en las grabaciones de la UCO, ya sabes, aquella de no puedo tener tanto dinero en el cajón. Además, el jueves será Pedro Sánchez quien tenga que dar explicaciones en el Senado. Esa va a ser buena. El popular, Elías Bendodo, avisa de que no va a ser un interrogatorio sencillo.
Que si cree que va al Senado a pasearse, se equivoca. El Partido Popular le va a preguntar por todo y a fondo. Por todo y a fondo. Y lo vamos a hacer así porque ya está bien de que Sánchez, su partido y su gobierno se rían de la gente. Es la verdad. Es la hora de que Sánchez cante y nos explique todas las irregularidades que le rodean.
Por cierto, el Supremo le ha vuelto a denegar la libertad hoy mismo a Santos Cerdán. Dice que era el jefe. Relacionado con esto, mira qué casualidad, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ya sabes, te lo contamos ayer. Las instrucciones pasarán de los jueces a los fiscales y la UCO dependerá del fiscal. Mira tú. Si se aprueba, ni los partidos ni los sindicatos podrán personarse como acusación particular en las causas. Lo ha explicado Félix Bolaños.
Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas. Personas honestas, progresistas y sus entornos. Esto es indiscutible que sucede. Por eso modulamos la acusación popular.
Progresistas y sus entornos, como el hermanito, como Ábalos, como Santos Cerdán, como Koldo, claro, progresistas y sus entornos. Se entiende que sus entornos son las putas y las que contratan y las que pasan, en fin, lo normal, los entornos de los progresistas. Bueno, por lo demás, estamos en el día después de la ruptura, o lo que sea, de Junts con el gobierno. Anda que Moncloa sigue restando importancia a ese movimiento de los de Puigdemont. Tanto es así que insisten en que van a presentar los presupuestos a pesar de que no tienen apoyos para aprobarlos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La legislatura continúa viva, igual que hace 24 horas. Eso defiende el gobierno. Habremos de picar piedra ante cada votación, reconocen al más alto nivel, sin abandonar el intento de normalizar la ruptura de Junts y minimizar su impacto ante la opinión pública. Tanto es así que Pilar Alegría reafirma la intención de presentar.
Tensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente al enemigo, a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
La seguretat als museus és una cursa constant entre accés de públic, evitar actes vandàlics com agressions contra quadres o escultures i la protecció dels valuosos béns culturals. El recent robatori de joies al Louvre de París exemplifica com, fins i tot en institucions de primer nivell, no existeix la seguretat total. Els experts coincideixen que el risc zero no existeix, tot i disposar de sistemes avançats. Aquests espais tenen punts vulnerables. Els robatoris són tan ràpids que sovint no hi ha temps de reacció i la videovigilància tradicional serveix més per identificar els lladres o els activistes a posteriori que per evitar l'assalt. La intel·ligència artificial pot ser una eina clau, però encara no està plenament implantada. En definitiva, la protecció del patrimoni cultural és un repte permanent. Els museus poden reduir el risc, però mai eliminar-ho del tot. La seguretat total simplement no existeix i avui la pregunta que ens fem a COPE Catalunya i Andorra és en quin nivell de seguretat tenen els museus catalans. Avui el Ricard Álvarez ha parlat a Herrera COPE amb l'expert en delictes contra el patrimoni, el senyor Marc Balcells.
I ens ha explicat que la percepció de ser un robatori del segle ha estat més influenciada per la narrativa de Hollywood que per la pràctica criminal, ja que, analitzant l'estadística des dels anys 60, no té cap cosa diferent als altres museus. Balcells subratlla que l'acció al Louvre d'avui dia, amb la ràpida mobilització de les agències internacionals, es considera una decisió poc intel·ligent.
Avui en dia, robar en un museu d'aquestes característiques és d'estúpids. És de no saber ser un lladre de patrimoni.
El perfil d'aquests lladres sovint no és el d'un especialista en art, sinó el d'un delinqüent d'altres àmbits que aprofiten l'oportunitat, i és altament excepcional el lladre que només roba art. Els grans professionals del robatori d'art, com l'Eric el belga o Stephen Breitschweiser, centraven la seva atenció en museus petits, ermites o llocs amb seguretat ínfima. Anar a un lloc com el Louvre en ple segle XXI amb la tecnologia i la coordinació policial existent augmenta dràsticament el risc. La possibilitat de vendre peces tan calentes és mínima, ja que queden perfectament catalogades i les imatges corren ràpidament per tot el món. Si bé el fet que el botí fossin joies i no obres d'art els dona una doble sortida il·lícita, com a patrimoni cultural o com a joies d'alta gamma, però les oportunitats de col·locació redueixen per la gran visibilitat, arribant a ser atrapats fins i tot per policies disfressats de compradors. A Catalunya, malgrat que no es produeixen sovint robatoris d'aquesta magnitud en grans museus, sí que existeix una preocupació creixent per l'espoli arqueològic, que ha vist triplicades les seves estadístiques aquest estiu. Però, afortunadament, la policia autonòmica disposa d'una unitat especialitzada per a delictes contra el patrimoni cultural.
Però robatoris a grans museus d'aquest estil, afortunadament, és una pauta bastant mundial que no passen tots els dies. Però passen, succeeixen. Fins i tot l'altre dia, quan van inaugurar la Fundació Cartier, que irònicament la inauguraven el dia després del robatori en un edifici al costat del Louvre, deien, és que evidentment que nosaltres no podem garantir al 100% la seguretat d'aquesta institució cultural. I és una institució que acaba d'obrir, eh? És a dir, que se suposa que hauria de tenir els elements més high-tech, més d'alta tecnologia, sí, que pot oferir ara la prevenció d'aquest tipus de delinqüència.
El debat sobre la seguretat també recau en el pressupost, donat que els fons destinats a cultura i per extensió a la protecció del patrimoni no solen ser massa abundants. Tanmateix, es pot afirmar que el risc zero i la seguretat absoluta són entelèquies i que la delinqüència existeix sempre que hi hagi demanda, tot i que en el cas d'art robat de museus, l'expert desmenteix el mite dels robatoris per encàrrec.
Els robatoris per encàrrec. És a dir, aquest concepte de que hi ha algú que ha demanat encàrrec que algú vagi al Louvre a robar les joies de les joies imperials i tal i qual, això no ens ho hem trobat. I és més, no s'ha demostrat en judici en anteriors casos que això hagi estat així. Ha sigut sempre generalment casos més prosaics com un senyor que va decidir pujar per una escala, entrar i endur-s'ho i no sabia després què fer amb la peça. Sí, sí.
En l'actualitat, qualsevol robatori en un gran museu com el Louvre és una acció més mediàtica que intel·ligent per als lladres, els quals se la juguen en un mercat il·lícit molt controlat. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, segons l'historiador i expert en robatoris d'art Ricard Mas, fer una radiografia de la seguretat mostra un panorama amb desafiaments molt concrets i diferents del que ens arriba per la premsa. La part més fosca de la seguretat museística, afirma Mas, sovint no es produeix a la vista del públic, sinó a l'interior mateix de la institució.
No és difícil de robar un museu perquè el cas que no és conegut però que es repeteix més, és sempre algú de dintre del museu que té accés al registre, s'emporta una cosa petita o voltes a casa i després les mou i potser fins al cap de 15 anys no se n'adonen que falten coses, coses dels magatzems.
En comparació, molts museus catalans inverteixen una gran quantitat de recursos en seguretat i robar-los no sempre té sentit, especialment en centres d'art contemporani com el MACBA, on moltes peces són de difícil comercialització. Tanmateix, Mas és contundent. La seguretat mai és suficient i sempre existeix la possibilitat que es produeixi un robatori si hi ha voluntat. La millor estratègia és dissuasiva, ja que un lladre sempre buscarà l'objectiu més senzill. Els robatoris més sonats d'obres icòniques, com el que va patir la Mona Lisa en el seu moment, gairebé mai són per a vendre la peça sencera. Quan es roben obres molt conegudes i registrades són, en realitat, un segrest, ja que són invendibles.
Aleshores, llavors, bueno, haurien de fer doncs, un segrest, per dir-ho d'alguna manera, no? Per demanar un rescat, i si no ens el carreguem. Però què haurien de fer? Facis el que facis, a casa teva o en un museu, sempre hi ha, si es vol, una manera de robar-ho.
Però més enllà dels robatoris, els museus s'enfronten a un altre tipus de perill que s'ha posat de moda, les agressions o atacs a les obres d'art. Les protestes activistes amb llançament de líquids o menjar a quadres, que de vegades tenen només un objectiu simbòlic perquè l'obra està protegida amb un vidre, posen en entredit els protocols d'entrada. Preguntat per les mesures de control, l'historiador es mostra perplex davant la possibilitat d'endurir l'accés.
Dins d'una jaqueta pots amagar-te líquid i al final, doncs, que per entrar en un museu hagis de passar més controls que en un aeroport, doncs, amb la feina que hi ha perquè una persona entri en un museu...
El problema és complex, ja que al llarg de la història obres molt conegudes com el Crist de Sant Joan, de la Creu de Dalí o la Pietat de Miquel Àngel ja han estat objectes d'atac de persones amb problemes de salut mental, demostrant que la protecció total és impossible. Per tant, la seguretat als museus catalans, tot i les inversions, segueixen insuficient davant el risc de delictes interns, la impossibilitat del risc zero i els nous atacs per motius activistes.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
La menopausa és una etapa natural a la vida de la dona que sol començar entre els 45 i els 55 anys quan disminueix la producció d'estrògens i progesterona. Tot i que ser un procés fisiològic i no una malaltia, continua envoltada de silencis i també de tabús. Moltes dones viuen canvis físics i emocionals que poden afectar el benestar i la vida quotidiana. Per això és molt important parlar-ne obertament i trencar el silenci que ha envoltat a tot plegat durant tant de temps. Acceptar la menopausa com una nova etapa permet millorar, cuidar la salut i adaptar a l'estil de vida. Seguir una alimentació equilibrada, fer exercici i mantenir revisions mèdiques regulars és molt important. Avui ens ho ha explicat darrere COPE Catalunya i Andorra Maria Antònia Roca, que és la presidenta de l'Associació de Dones Menopàusiques i Osteoporosis, a qui ha escoltat avui la Mar Puerto.
Sí, la presidenta de l'associació reivindica el fet de que cada cop es parli més de la menopausa, ja que aquesta és la manera correcta de conèixer els símptomes i la manera en la que s'ha de tractar quan s'arriba a aquesta etapa de la vida. Ara bé, a causa del tabú amb el que s'ha viscut durant tants anys, falten recursos i l'empatia, diu, és un d'ells.
Doncs molts. Primer que res, els metges que generin una mica més d'empatia quan es troben a la consulta una dona quan arriba amb uns 50, 51 anys, saps? Una mica d'empatia, no? No cal dir, bueno, és que, noia, doncs mira, ja saps, és l'etapa, és el que et toca, has arribat a la menopausa, això està així, i pots dir fulles. I si no, s'ha de generar una mica més d'empatia perquè encara que no t'ho creguis, doncs et trobes amb professionals que fan això, que no t'ajuden, no t'acompanyen, saps? Mm.
Una etapa que comporta canvis emocionals, però també físics. La Maria Antònia recorda la seva experiència amb un mal record, precisament per aquesta falta de recolzament. D'aquí que decidís formar ERA, l'Associació de Dones amb Menopausa i Osteoporosi.
L'any que ve, al febrer, farà 10 anys que la vaig fundar. Però jo la vaig fundar perquè jo tinc osteoporosi. Ah. Això sí que és una malaltia. Que la menopausa és una etapa de la vida. Que la pots viure millor o pitjor. que també fins i tot pot acabar amb una malaltia, perquè pots agafar una depressió molt forta, pot acabar-hi també, eh?
Sí.
Però l'osteoporosi ja d'entrada és malaltia, ja sí, això ja està així, no? Ja és una malaltia. I amb això, de debò, que et faries creus la quantitat de desconeixement que també tenen les dones. I la mancança que nosaltres ens trobem, doncs, és de que no ens fan uns cribatges, que és el que reivindiquem sempre la nostra associació.
A partir de 48-50 anys és el perfil de dones que tenen a l'associació, encara que també hi van de més joves a informar-se. Un recolzament que la Maria Antònia sí dona a totes elles quan justament a ella li va faltar en el seu moment. La doctora Meritxell Gràcia és ginecòloga de l'Hospital Clínic i explica la importància de tractar la menopausa com un procés natural en l'etapa de la dona i no com una malaltia.
Consisteix en una aturada de la funció menstrual, és a dir, les pacients deixen de tenir la menstruació almenys durant un període de 12 mesos i és aquí en el punt en el que diem que és el diagnòstic clínic de menopàusia. Normalment aconteix al voltant dels 48-52 anys, seria una mica l'edat mitjana d'aparició de la menopàusia, i si no hi ha un problema de salut darrere, doncs seria això, bàsicament una transició, una etapa natural de la vida de la dona.
De fet, no totes les pacients quan entren a la menopausa tenen símptomes. Aproximadament un 50% en presenten, però hi ha pacients que transiten en aquesta etapa completament asimptomàtiques. No obstant això, aquests són els més freqüents.
Les sufocacions acostumen a aparèixer si apareixen en un 80% de les pacients quan entren en menopàusia. Brots, no?, de calor i de calor corporal, amb sudoració, amb taquicàrdia, que poden aparèixer al llarg del dia i però també durant la nit, i això provoca uns despertars continus, i això va lligat moltes vegades a un insomni, a una fatiga, a una irritabilitat. Però també hi ha una altra part molt important, que seria tot el que és el síndrome genitourinari, és a dir, el que s'associa a la sequedat vaginal, al picor, a les ardors, al dolor amb les relacions sexuals, a la propensió a tenir més infeccions d'orina, a aquella sensació de pes o de malestar a l'hora de fer pipí, doncs tot això és degut també a la davallada dels estrògens i l'efecte que aquests tenen de manera local a l'aparell genital i a l'aparell urinari. I després, doncs, tota la resta, no? L'augment de pes, els canvis metabòlics...
I com pot preparar-se una dona física i mentalment? Doncs la prevenció assegura és molt important. Una dieta saludable, fer exercici físic regularment i mantenir una bona higiene del son serien claus.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas sin excepción firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Exacto. Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Caray. Y todas las marcas de automóviles los hacen y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
Deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, venga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar, y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
De la tarde, 28 minutos. Te voy a pedir que me disculpes porque es que tengo una cosa tan interesante que quiero contártela. Con Línea Directa y con su fórmula coche-casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos y sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directos. Y sí, ya te dejo tranquilos. Continuamos con La Linterna.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980? Això són dades del Cens d'Habitatges de l'Indescat. Aquest parc envellit, un dels més antics de tota Espanya, ha de fer front a reptes importants en termes d'aïllament, accessibilitat i consum energètic. Davant d'aquest context, el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona impulsa una nova edició de Rehabilita 2025 que promou la millora dels edificis per veure millor, reduir costos, per viure millor, reduir costos i cuidar, com no, els barris. Avui en parlem de tot plegat amb en Jordi Marrot, que és director de l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. Senyor Marrot, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, 60% dels edificis de l'any 1980. No sé si dir massa antics o antics sense remodelar.
Sí, són antics, bàsicament, perquè estan envellits. Tenim un parc envellit, bàsicament, degut a l'any en què es van construir aquests edificis. I, bueno, justament l'envelliment ens comporta, doncs, una problemàtica en els edificis.
Uh-huh. Imagino que aquesta iniciativa de Rehabilita, Comença a viure millor, té un objectiu clar, no?, que és el de conscienciar la població sobre els beneficis de rehabilitar, no?
Sí, bàsicament és una iniciativa que va néixer el 2014, just després, doncs, d'aquesta crisi immobiliària, econòmica, etc., i en el qual, doncs, volíem una mirada cap al parc edificat, cap a iniciatives com la rehabilitació, el manteniment, etc., dels edificis, i justament el que vol és això, un canvi cultural tant en els tècnics del sector com en la ciutadania. Uh-huh. Aleshores, el que volem bàsicament que es millori, doncs, el parc edificat, i per tant, doncs, es va iniciar aquesta iniciativa col·lectiva liderada pel col·legi, però en el qual hi ha les administracions i diferents agents del sector.
Imagino que informació pràctica i facilitar també l'accés dels ajuts disponibles, no? Perquè imagino que molta gent dirà necessitem ajuts per poder fer aquesta remodelació, no? Aquest canvi d'aïllament, d'accessibilitat, etc.
Sí, la rehabilitació està molt lligada al que són les diverses convocatòries d'ajuts i subvencions, i sí, és una de les tasques que fem en aquesta iniciativa, que és traslladar la informació que hi ha al voltant dels ajuts públics, que són un motor per a aquest sector. Uh-huh. Però també totes les iniciatives que van sorgint de millora del parc, com l'erradicació de l'amiant, temes d'accessibilitat, d'estalvi energètic, de sostenibilitat, tot un conjunt d'informació tant tècnica per als tècnics com per als ciutadans en quant a millora del que és el seu parc d'edificis on viuen.
Des de la posada en marxa d'aquest pla, com han vist vostès que hi ha un interès per part de la ciutadania en fer aquest tipus de reformes als edificis?
La veritat és que menys del que voldríem.
Ah, sí?
Nosaltres fem una tasca, doncs, d'informació, de conscienciació, però sí que és veritat, doncs, que no veiem aquesta transformació de forma directa, almenys a la que li és necessària en el propi sector. Segurament és multifactorial, són molts els factors que ens porten a que això, doncs, li costi d'activar-se en aquest sector, però si sí, la veritat és que no estem amb els nivells que hauríem d'estar ni als països que ens envolten. La rehabilitació en el nostre país mai ha estat un sector, ha sigut sempre la germaneta pobra del sector. En canvi, en els nostres països al costat europeus, doncs està al voltant del 50% el sector de la rehabilitació respecte al global, i nosaltres no hem passat mai, ni en el millor dels casos, en plena crisi, del 30%.
Carai.
Aleshores, és un sector que li costa activar-se en el nostre país.
Els edificis, hi ha obligació de passar una ITB, no, de l'edifici, no? M'imagino.
Sí. Espanya, dins del que és l'estat de conservació del parc edificat europeu, és el tercer país per la cua amb problemes d'estat de conservació. Aquest mal estat del parc residencial, sobretot residencial, ha comportat, doncs, que l'administració hagi d'establir diverses iniciatives, i una és la inspecció tècnica d'edificis. És una inspecció que tots els edificis han de passar de més de 45 anys, i a partir d'aquí, en funció de les deficiències que té, doncs, entra en un procés de programes de rehabilitació, inspeccions perquè es facin aquestes intervencions de millora del parc.
Per això és tan important el paper del tècnic de capçalera, no? Que imagino que és la figura clau en aquest procés de rehabilitació i manteniment d'edificis, no? Que imagino que és el que fa primer un diagnòstic.
Sí, aquesta figura és una figura que va néixer ja als anys 90, per similitud al món de la medicina, i nosaltres consideràvem que el que hi ha d'haver, de la mateixa forma que en la medicina doncs, hi ha algú que controla al llarg de la teva vida doncs, el teu estat de salut, doncs, en l'edifici li cal aquest professional doncs, que acompanya la comunitat en tota la presa de decisions, tant aquesta que dèieu dels ajuts com totes les qüestions tècniques que hi hagi en l'edifici. Uh-huh. Tant de millores, diversos reptes que van apareixent, com he dit abans, els temes de l'amiant, sí. Problemes doncs, que ens marquen uns limitacions administratives i ens diuen que abans de tal any s'ha d'haver fet diverses actuacions en deficiència energètica o com en aquest cas d'erradicació de l'amiant, etcètera.
Crec que bueno, aquesta campanya, com dèiem, ofereix guies pràctiques, assessorament tècnic i també que està molt bé exemples reals de comunitats que ja han renovat els seus immobles. No? Imagino que quan una persona veu això o una comunitat de veïns que necessita fer aquesta rehabilitació els hi dona com una mica més d'empenta, no? De dir, escolta'm, doncs això s'ha de canviar, sí o sí.
Sí, la veritat és que per nosaltres han estat factors importants, ja que des del 2014 portem ja diverses edicions en el que és el Rehabilita, i hem vist que exemples reals del que està passant són els que acaben sent més aquest motor de canvi. Això que em preguntàveu, si això va arrencant, doncs clar, el veure que hi ha algú com tu que ja ha iniciat aquest procés, com s'ho ha realitzat, quins passos ha realitzat, etcètera, és molt important i nosaltres sempre li donem molt de protagonisme en aquestes jornades perquè surtin, s'expliquin, participin tots els que són administradors, presidents de comunitat, veïns, etcètera, i expliquin doncs, tota la casuística que els ha portat a rehabilitar.
Què important és l'impuls a les polítiques locals de rehabilitació i renovació energètica del parc d'habitatges, no?
Sí, justament aquest any li dediquem una jornada al que és aquesta part més local, perquè són les administracions més pròximes al que és el ciutadà. I aleshores considerem que és molt important doncs, que aquesta administració, que hi ha oficines locals i en alguns casos comarcals, com són de municipis més petits, doncs és molt important doncs, aquest acompanyament que realitzen i per això li dediquem una jornada, concretament la de demà, sí. Dia 21 d'octubre, en la qual doncs, volem posar de manifest també bones experiències que hi ha i idees que es poden implementar a nivell local, als ajuntaments.
La veritat és que en el clipping on està tota la informació, la veritat és que hi ha coses, eslògans que molen, no? Que posa, no és que li falti l'aire, és que viu en un quart sense ascensor. Passes la ITB, però passes de la IT. No és ventilació natural, és la finestra que tanca fatal. Exemples com aquests ens fan valorar doncs, tot allò que podem fer amb el tema de l'estalvi energètic i tal, del qual en parlem, de la insonorització, de la qual ens queixem moltíssim, no? De lo malament que estan fets o la mala insonorització que tenen els edificis de fa 30 o 40 anys cap aquí, no?
Sí, i justament aquestes frases que estaves comentant es tracta una mica doncs, d'ajudar a desmentir mites. No? Hi ha tot un seguit de mites que porten en molts casos a prendre unes decisions que no són encertades i per això les utilitzem en el que és el Rehabilita doncs, per parlar al voltant d'elles i també per donar arguments que facin, si més no, reflexionar de quines són les decisions correctes que cal prendre.
Per la gent que estigui interessada, senyor Marrot, on s'han de posar en contacte directament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, com ho han de fer?
Sí, hi ha una pàgina web on poden trobar tota la informació al voltant de totes les activitats que es realitza, que és rehabilita.cat, i allà poden trobar doncs, tant la part tècnica, el que són les jornades, com la part més ciutadana de divulgació que es realitzaran durant tots aquests dies.
Doncs està clar que quan casa nostra està bé, nosaltres també ho estem. Avui contents d'haver pogut parlar amb el Jordi Marrot, que és el director d'aquesta àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. Moltes gràcies per la tasca que fan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el uruguayo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Plan de recuperación presenta el plan de Zamacona Yards.
El plan. Nuestro plan era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que gracias a los fondos europeos está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereccuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Rubin, Huracán y Carter, campeón mundial del peso welter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente? A partir de aquel momento, decidí coger las riendas de mi vida.
Denzel Washington.
Culpables de todos los cargos.
¡La tres perpetuas! ¿Y por qué? Por unos crímenes que no cometí.
Huracán Carter. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
A 7 de la tarda, 42 minuts. Esteu escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I avui és un dia de bones notícies en quant als mitjans de comunicació. Ja sabeu que ja s'han fet públics els Premis Ondas d'aquest any 2025. No estem entre aquests premiats, però igualment el nostre premi és que l'audiència ens continuï seguint. Òbviament hi ha un munt de professionals que es presenten cada any i aquest any, doncs, entre d'altres, hi ha doncs, el Gran Wyoming, Isaías Lafuente, Pastora Soler, els companys de RAC1, per exemple, tenim a Toni Clapés i un munt de professionals que dia a dia es deixen la pell per treballar, fer un bon treball, una bona feina i que l'audiència acompanyi. A tot això també volem agrair a tota la gent dels serveis tècnics, d'exteriors, que fan possible que nosaltres estiguem ara mateix sonant pel teu aparell de ràdio a través del teu telèfon mòbil. I sobretot hi ha un premi que està molt bé perquè és un premi que és un premi, diguem-ne, generalitzat, perquè s'ha premiat el dia de l'apagón, el 28 d'abril, els professionals, els mitjans de comunicació que van o vam estar davant del micròfon informant de tot allò que passava. Me'n recordo just que vam arribar a la ràdio, no hi havia res de llum, els companys estaven aquí a les fosques i nosaltres intentant doncs, saber si podríem fer o no el programa, el vam poder fer. Però la veritat és que la ràdio va ser l'autèntica companyia de molta gent que no podia mirar ni el telèfon mòbil, ni va poder veure la televisió, ni absolutament res. I sóc conscient que des d'aquell dia del 28 d'abril, del dia de l'apagona, de la gran apagada, molta gent ha començat a comprar-se més aparells de ràdio de tota la vida, no? La ràdio aquella de butxaca, com dic jo, o la ràdio a piles. Així que en nom de tota la gent que formem aquesta família, per la part que ens toca, agrair-vos a tots i totes que hàgiu estat doncs, fent-nos costat i premiant a tota la gent que va donar doncs, la seva veu o ha portat la seva veu i la veu de molta gent a través de la ràdio. Estem a punt d'arribar al moment de les notícies de la cadena COPE. D'aquí un moment arribarà la companya Yolanda Bernal i també tindrem l'última hora dels esports amb Albert Díez. Per la gent que ens pregunta com recuperar entrevistes, què s'ha de fer, doncs que sapigueu que a través de COPE Catalunya, de la web COPE Catalunya i també de la xarxa social X i Facebook. Ara tornem.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93-540-8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partirás a pura mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que t'entiendes.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
Linterna Interna COPE Catalunya i Andorra. Arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de que una setmana després de la data fixada pel jutge i sense previ avís, representants del Ministeri de Transició Ecològica han interromput aquest matí a les instal·lacions del Club de Mar de Sitges, posant punt i final a 70 anys d'història. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la presidenta del club, Gemma Baquer, lamenta les formes que s'han fet servir avui amb un dispositiu policial desproporcionat com si fossin gent perillosa i davant la incredulitat de veïns i de socis.
No es van presentar el dijous, nosaltres estàvem amb les claus per entregar-les pacíficament, però no van venir. I sense avisar-nos, sense cap mena de previ avís, s'han presentat al club amb diversos furgons antiavalots dels Mossos, que potser no calia, perquè nosaltres som gent pacífica i, sí, i a més és que no hi érem, estava buit al club. Realment no era necessari fer-ho així, es podia fer de forma elegant. S'envia una altra notificació, un correu electrònic, una trucada, i es diu que vindran avui, i nosaltres hi haguéssim estat, els haguéssim entregat, i hagués sigut una forma més elegant d'acabar, no? Que aquest final no ens el mereixíem.
Doncs el Ministeri ja ha posat un cartell on comunica que l'edifici és de la seva propietat. Des de dijous passat, que era la data fixada per abandonar el club, hi ha hagut diversos intents d'ocupació evitats gràcies a la seguretat privada pagada pels socis, i la Gemma Baquer fa aquest vaticini.
Nosaltres, quan vam deixar el club, en menys de 24 hores el van intentar ocupar en diverses ocasions. Doncs ara que ja no hi ha alarma, que ja n'hem desconnectat, ni els socis podem entrar per vigilar-lo, que evidentment ja no ho faríem, doncs no sé quants dies creieu que pot tardar en estar ocupat. Fem una porra, si voleu. Sí. Jo dic que avui no surt sense estar ocupat.
El tancament definitiu posa punt final a 30 anys de litigi entre l'Estat i el Club de Mar per fer complir la llei de costes. El de Sitges és el tercer club nàutic de Catalunya afectat. Abans el de Cabrera de Mar i el de Pineda ja van tancar i els seus edificis van ser enderrocats.
I en qüestió d'un mes s'han triplicat les denúncies i les queixes de professors, sobretot interins, però també familiars i fins i tot alumnes víctimes d'una persecució asfixiant per part del Departament d'Educació perquè facin servir sempre el català. Denúncies que han arribat a entitats com l'Assemblea per una escola bilingüe, docents lliures, Yolanda.
I en el cas dels professors, parlant d'angoixa i d'assetjament, només pel fet de parlar en castellà en l'exercici de la seva tasca, fins al punt de que s'han obert expedients sancionadors. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, denuncia que enmig d'aquesta situació, els professors estan absolutament sols.
Es indignante recibir la llamada d'un professor que se siente agobiado y presionado, y además solo. Algunos de esos profesores han recurrido a los sindicatos. ¿Pero a qué sindicato puede recurrir en Cataluña para que te ayude? A nadie. Es que a nadie. Ni USTEC, ni ASPEC, ni Comisiones Obreras, ni UGT. Nadie te va a ayudar, porque aquí todo el mundo es cómplice de esta situación.
I sobre el paper de la inspecció educativa i alguns equips directius, diu Losada que en lloc de protegir els docents actuen com a comissaris polítics del departament. I el pitjor de tot, segons la presidenta de l'Assemblea, és que tot això està passant amb el PSC al govern de la Generalitat, que al final doncs està demostrant que és més nacionalista que els propis nacionalistes.
Milers de joves han sortit al carrer aquest dimarts arreu d'Espanya per dir no al bullying, una protesta inèdita. Mai abans els joves estudiants s'havien mobilitzat en contra de l'assetjament escolar. El detonant ha estat, recordem, el suïcidi de la Sandra, de 14 anys, víctima de bullying a l'escola.
Sí, i a Barcelona uns 1.500 alumnes han protestat pel centre de la ciutat amb una denúncia unànime. Al voltant del bullying hi ha molts còmplices que callen i miren cap a un altre costat, des de professors, els propis centres i les institucions públiques, i és això, diuen, el que s'ha d'acabar. La Carmen Cabestany, presidenta de l'associació NACE contra l'assetjament escolar, demana mesures contundents.
Que els protocols no els implementi el propi centre escolar. Hi ha d'haver almenys una supervisió externa, perquè si no és fàcil manipular-los. Que hi hagi transparència, volem saber les xifres de l'assetjament, quants suïcidis, quants nanos tenim que pateixen assetjament escolar, quants canvien injustament de centre, formació pels professors, educació emocional des d'infantil.
Des del setembre del 2024, Educació ha registrat 2.000 possibles casos de bullying a Catalunya, una xifra que no para de créixer en el que portem de curs un mes i mig. L'aplicació REBA, el registre de violències d'alumnes, ha rebut 308 casos més.
I Barcelona tanca la porta a mantenir els pisos turístics a la ciutat com demana el Gremi d'Hotels. L'Ajuntament manté la intenció d'eliminar totes les llicències del 2028.
Els hotelers reclamaven mantenir els pisos turístics que ocupen blocs sencers, que generen menys molèsties i que podrien servir servir per allotjar els turistes que venen a congressos o fires. Però Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia a l'Ajuntament, deixa clar que no faran cap distinció perquè l'objectiu és aconseguir que tots aquests pisos tornin al mercat residencial.
I entenc, a més, que hi hagi gent en aquests moments, propietaris normals, que han utilitzat aquest sistema per treure una rentabilitat econòmica superior. És molt legítim. Però jo crec que el principal repte que té aquesta ciutat és l'habitatge i el que hem d'intentar aconseguir és que el que és un habitatge residencial torni al mercat on ha d'estar, que és el mercat residencial.
I sobre la taxa turística, els hotelers consideren que està arribant al seu sostre i que treu competitivitat a la ciutat, mentre que l'Ajuntament avisa que no descarta pujar la taxa un cop s'aprovi al Parlament.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda, gràcies. Fins demà.
Adeu, fins demà. Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Albert Díez, què tal? Company d'Esports, bona tarda.
Companya de la vida, Montserrat Rodríguez, com estàs? Bona tarda, bon vespre des del Palau Blaugrana.
Així és, escolto el so de fons perquè comencem parlant d'esport en directe perquè ja ha arrencat, Albert, la primera ronda de la Copa del Rei i ho ha fet en presència catalana.
En aquest cas, el Girona, que és l'encarregat, com tu bé apuntes, d'obrir aquesta primera ronda de la Copa des de les 7 de la tarda. Està jugant a camp del Constància d'Inca, recordem que és una eliminatòria partit únic, en aquest cas a camp de l'equip d'inferior categoria, el Constància és de tercera federació i al descans, perquè acabem d'arribar al descans, guanya el Girona per la mínima, gol d'Estuani al minut 39 de partit, 39 de la primera part a passada de Porto. Li ha costat trobar el gol al Girona, ha tingut fins i tot més oportunitats després d'aquest gol de Cristian Estuani, però al descans, Constància d'Inca 0, Girona 1, l'11 del Girona ple de jugadors que habitualment són suplents o tenen menys minuts, i també de jugadors del planter. Blat en porteria, sistema de tres centrals amb Hugo Rincón, Vitor Reis i Salguero, carriler per la dreta, Papa Bá, per l'esquerra Porto, mig del camp per Las i Solís, i a dalt Esprilla, Abel Ruiz i Estuani. Recordo, Constància d'Inca 0, Girona 1, gol d'Estuani, descans en aquest partit de la primera ronda de la Copa.
I avui l'Espanyol ha bufat les palmes perquè ha fet 125 anys.
Sí, ho està celebrant al llarg de tota la jornada. Nosaltres hem fet un programa especial d'Esports Cope des de l'estadi del Reial Club Esportiu Espanyol en presència d'un emblema com és Dani Solsona, jugador mític del conjunt blanc i blau, l'expresident Joan Collet i també l'actual davanter de l'Espanyol, el nou del conjunt de Manolo González, Roberto Fernández, que entre d'altres coses ens ha explicat si és que té algun secret aquest equip, què és el que ha canviat, quin és el missatge de Manolo González perquè l'equip sigui ara cinquè a la classificació de primera.
No, él siempre lo que nos ha dicho y lo tenía siempre bastante claro es que éramos mejores de lo que nosotros nos creíamos. Lo venía diciendo desde el año pasado y este año ya de primera hora él sabía el equipo que tenía, sabía lo que podíamos dar y decía que teníamos que acostumbrarnos a ganar, porque si el equipo se acostumbra a ganar coge más confianza y el equipo con confianza pues somos toros.
Doncs felicitats a l'Espanyol, per aquest 125è aniversari, quan les coses, a més, a nivell institucional i esportiu li van molt bé al conjunt blanc i blau.
I avui hem de tornar a parlar, Albert, del binomi Barça-Tribunals. Què passa?
Sí, que citen el Barça com a investigat en el cas Negreira. Tornem a obrir la carpeta del cas Negreira. Mira, tots els detalls els té, ja és aquí en aquest estudi el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. Si el Barça està citat a declarar el proper 27 de gener, és la novetat. El Barça està en qualitat d'investigat des de l'inici de la causa per aquest cas Negreira i també aquesta novetat és que anirà declarant representació legal del Futbol Club Barcelona la seva vicepresidenta institucional, l'Helena Fort. Recordem que al Barça se li acusa d'haver pagat prop de 7 milions d'euros durant gairebé dues dècades a l'exvicepresident del CTE, Enríquez Negreira, des del seu accés al càrrec fins al 2018. De la resta de citats, el 25 de novembre, el president, pel seu primer mandat, Laporta, i els entrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde. I també citat com a testimoni, per principis del mes de gener, l'expresident Gaspar, per l'època a la que estava al capdavant del Futbol Club Barcelona.
Doncs apuntat, gràcies, Víctor. I camí de les 8 del vespre hem de parlar de la realitat que jo estic vivint aquí al Palau Blaugrana i que d'aquí 31 minuts tindrà oficialitat amb el partit entre el Barça i l'Armani Milan de la setena jornada de l'Eurolliga. Recordem que el Barça arriba amb un balanç de 3-3, és a dir, 3 victòries 3 derrotes, que Europa encadena 2 desfetes. Va fer molt de mal l'última aquí el divendres passat davant el Žalgiris. La imatge, més enllà del resultat, no va ser bona. La gent té un ambient enrarit per allò de les sensacions i els resultats que no acompanyen. O sigui que és molt important que el Barça guanyi a partir de 2-9 a un equip, el conjunt italià, que té una victòria menys que el conjunt blaugrana.
No hi ha res que m'agradi més. Bueno, hi ha coses, però aquí no les explicaré, sí, que el soroll del parquet. Home. I les sabatilles.
La veritat és que queda molt bé. Ara tenim amenitzant amb música, però encara no tenim els protagonistes del partit entrenant, escalfant a sobre del parquet.
Albert Díaz, gràcies. Fins demà, que vagi bé. Una abraçada.
A tu, que vagi bé, igualment. I ara